Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
L'escriptor i periodista manresà Josep Maria Planas, del qual se celebra enguany el centenari del seu naixement, serà recordat demà dissabte en un acte al mirador de la Font Groga, a la carretera de la Rabassada. Planas va ser assassinat per un escamot de la Fai l'agost de 1936 en un indret desconegut d'aquesta carretera al terme municipal de Sant Cugat. Memorial Democràtic i la Comissió Josep Maria Planas són els convocants de l'acte de demà. Avui coneixerem una mica més aquesta figura del periodisme català i també els detalls de aquest acte. Per fer-ho tenim en comunicació Jordi Finestres, que és periodista i biògraf de Planas. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I d'aquí una estona tindrem Enric Badia, el president de la demarcació del Col·legi de Periodistes a la Catalunya Central. D'entrada, Jordi, si et preguntés perquè ens expliquessis qui va ser Josep Maria Planas, crec que ens hi podríem estar aquí fins demà explicant aquesta figura del periodisme català. Per tant, intentarem allò desgranar a través de les diferents preguntes una mica a aquesta personalitat. Josep Maria Planas se'l considera pioner i víctima del periodisme d'investigació. Com dèiem, un escamot de la FAI el va assassinar quan només tenia 29 anys. Explica'ns quins van ser els motius.
Josep Maria Planas, com bé dius, va ser pioner del periodisme contemporani català en quant a la investigació, el que coneixem avui com a investigació dels fets a través d'una tasca de recerca que moltes vegades doncs, fluctuava, fins i tot diria, la frontera entre la feina de la tasca del reporter i fins i tot d'una mena de policia, de detectiu. Josep Maria Planas, el 1934, 2 anys abans de la seva mort, va publicar una sèrie d'articles titulats Els gàngsters de Barcelona, que van tenir un impacte molt fort arreu del país, on explicava l'entramat criminal que hi havia dins d'organitzacions anarquistes, especialment de l'escena de FAI. Planas deixava ben clar sempre que no volia dir que la FAI fos un entramat o un grup de criminals o de gàngsters, però sí que hi havia molts criminals i molts gàngsters que s'aixoplugaven dins de la FAI. El que va fer és no només quedar-se, diguéssim, amb aquesta frase, sinó denunciar-ho. Com ho va fer? Doncs es va infiltrar dins de l'organització, va tenir una sèrie de confidents i va posar tot tipus de detalls d'assassinats, de crims, de robatoris. I, és clar, això va causar un impacte molt fort i, evidentment, no va caure bé, com és d'imaginar, a l'escena de FAI, que no li van perdonar mai aquests escrits. I 2 anys després, continuant Josep Maria Planas al llarg del 34, 35 i sobretot del 36, a partir del maig del 36, arran de l'assassinat del germà Badia a mans de la FAI, va ser perseverant en la denúncia. Això que va passar? Que amb el cop d'estat franquista, el juliol del 36, davant d'un cert buit de poder, d'un cert incontrol als carrers, els de la FAI es prenguessin la revenja i finalment el 24 d'agost del 36 el van assassinar a la carretera de la Rabassada.
I quina és la informació que es té al voltant de les circumstàncies de la seva mort?
Bé, sabem que Josep Maria Planas, a partir del 19 de juliol del 36, un cop, diguéssim, s'inicia el procés de revolució a Barcelona per aturar el cop d'estat militar de Franco, doncs li arriba informació de fonts molt segures que la gent de la FAI l'està buscant. Planas, si fins aleshores doncs, havia mantingut una postura de dir, escolta'm, si em volen venir a buscar, si em volen dir quelcom que em vinguin a veure, rep consells d'amics i de gent doncs, també de l'àmbit de la Generalitat, de la policia, que la FAI l'està buscant. I és aleshores quan s'ha d'amagar. Ho fa durant uns dies al Mas Planas, a Sant Mateu de Bages, on és originària la seva família. Després torna a Barcelona, està amagat en 2 pisos, però finalment, fatalment, la tarda del 24 d'agost del 36, no queda molt clar com, però sí que més o menys per gent que jo vaig arribar a entrevistar, com el seu amic i company en Tisner, semblava que Planas sortia sovint al balcó a fumar i algú va pensar que podia ser un capellà, no en Josep Maria Planas. En tot cas, algú va donar un avís a la FAI, una patrulla d'incontrolats que s'anomenaven aleshores, que el van anar a buscar en aquest pis, amb la sorpresa de que la persona a la qual anaven a buscar era en Josep Maria Planas, persona buscada, persona objectiu, gairebé prioritari de l'organització anarquista. Aleshores el van agafar, el van posar en un cotxe, se'l van endur a la Rabassada i al cap vespre li van disparar 7 trets al cap. Al cap d'unes hores, les despulles ja del Planas les van dur al Clínic, on en Tisner va ser la persona que va tenir la mala sort o la desgràcia, la tràgica acció d'anar-la a identificar i comprovar, doncs, que aquella persona era en Josep Maria Planas, i així va ser enterrat pràcticament a la clandestinitat per la por que hi havia no només en Planas sinó en el seu entorn. Sabem que va ser assassinat a la Rabassada, no sabem com bé has dit al principi el punt exacte, però en tot cas als 29 anys desapareixia, era assassinat una de les persones, des del punt de vista intel·lectual, periodístic, més potents de la Catalunya republicana, i després d'anys de silenci, doncs, a través d'una sèrie d'accions que finalment culminaran demà dissabte, se li ret l'homenatge que li pertoca.
Doncs saludem a Enric Badia, el president de la demarcació del Col·legi de Periodistes de la Catalunya Central. Enric, molt bon dia.
Hola, bon dia a vosaltres, bon dia al Jordi.
Bon dia, Enric, bon dia.
Doncs precisament d'aquest acte d'homenatge que es farà en aquest punt de Sant Cugat, volem conèixer els detalls. Com està pensat exactament, en què consistirà aquest acte, Enric?
En aquest punt de la Rabassada s'hi ha instal·lat un monòlit, que destaca qui era en Planas, el lloc on va morir, evidentment, i en el cap del monòlit és una planxa de ferro gruixuda, metàl·lica, amb les quatre barres, símbol del seu nacionalisme i del seu bon fer pel país, i amb una ploma que significa l'altra part, que és la part, doncs, literària, periodística, la part de cultura, d'home de lletres d'aquest principi de segle XX, no? I serà un acte on serà un acte, per descriure-ho ara se'm fa una mica difícil, però serà un acte que hi haurà, doncs, un record amb frases, amb textos del mateix Planas, que es llegiran. Hi haurà una mica de música recordant quin era l'entorn cultural i musical de l'època. Hi haurà parlaments de memorial, de l'alcalde de Manresa, dels mateixos periodistes, i hi haurà també una ofrena de flors, en aquest cas, doncs, per un record de la seva mort. Mm. Així, a grans trets, serà l'acte que es farà demà al migdia.
I sembla que s'hi aplegarà una bona colla de gent en aquest acte, perquè fins i tot s'han organitzat autocars des de Manresa i també des de Barcelona, no?
Hi ha autocars, un autocar des de Barcelona, un autocar des de Manresa, per tant, al voltant, com a mínim, de 150-200 persones, sí que seran aquest punt de la Rabassada.
Jordi, es parla d'ell com un periodista brillant, innovador, compromès amb el país, com ara ens comentava l'Enric. Com es reflectia tot això en el seu treball?
De fet, Planas, a vegades quan es pregunten exactament on el podem ubicar, és cert que, diguéssim, com que demà parlem, o demà homenatgem en aquest punt de la Rabassada al seu final, doncs se'l vincula, i molt, i de fet amb brillantor, amb la seva tasca com a reporter d'investigació. Però és que Planas és molt més que això, no? Per exemple, el 1931 publica un llibre, un recull d'articles sobre les nits de Barcelona, en la qual és una de les millors mostres del periodisme de societat de l'època, d'aquesta època d'entreguerres, però també cultiva els esports, fa crítiques de teatre. Josep Maria Planas, a més, és una persona que no només es dedicarà a fer de reporter, sinó que impulsa empreses i accions culturals. El 1930, amb només 23 anys, és director d'un setmanari gràfic que es diu Imatges, que feia imatges. El 1931 és el director del Benegre, segurament la revista de referència referència des del punt de vista de la sàtira política del moment i de quins moments, estem parlant del 31 o el 36. Per tant, Josep Maria Planas tindria, o l'hem de definir des d'una visió calidoscòpica, perquè tot i la seva edat, és a dir, que comença amb el periodisme als 20 anys, als 19, als 20 anys, i mort desgraciadament als 29, arriba a tocar moltes tecles i totes les fa amb brillantor. Tant que segurament en Planas s'hagués esdevingut, i això ara ja és una hipòtesi, és segurament una opinió més personal, si hagués pogut doncs, o marxar a l'estranger i continuar, m'imagino, des de l'exili, doncs jo crec que Josep Maria Planas avui seria recordat com un dels grans a la mateixa alçada que el Josep Pla.
Enric, digues.
No, només si tenim en compte el que deia en Jordi ara, per complementar-ho només, si tenim en compte que entre les seves amistats, a part d'en Pla, el Tisner, hi havia també en Segarra, estava molt vinculat al grup de l'Ateneu de Barcelona, estava en l'elit de la cultura d'aquell moment, no?
Sí.
I era una mica el jove de la colla, era una mica l'esperança de la colla, no? Era allà on veien, que el Segarra i companyia, on veien que podia donar un bon fruit, no? Era un xicot relativament jove quan va morir i molt jove quan va estar dirigint totes aquestes revistes que ara comentava en Jordi, no?
Exactament. La seva vida periodística i literària es va concentrar, de fet, en 12 anys, que imagino que van ser molt, molt intensos per al moment en què es vivia, però si haguéssiu de destacar algun aspecte, si és possible, de la seva trajectòria, quin posaríeu de relleu?
Jo crec que n'hi ha una que és transversal, és a dir, que independentment de la crònica esportiva, la crònica o el reportatge d'investigació, és també el llenguatge, és a dir, el llenguatge de Planas és fàcilment identificable. És un llenguatge molt de l'època, molt de l'època de la República, un català molt acurat, un català ja que recull que d'una manera molt clara tota la feina que s'ha fet des de les feines de gramàtica, d'ortografia, de Pompeu Fabra, però és un català actualitzat. És a dir, quan avui en dia podem llegir una crònica del Planas i veiem una vigència encara en el llenguatge, encara en l'expressivitat. És a dir, Planas el que fa és apropar-se intel·lectualment al moment i connecta molt i molt bé. I a més ho sap fer, com dèiem, amb registres molt diferents. Per tant, jo crec que Josep Maria Planas, més enllà de les seves activitats, de les seves aportacions, dels seus escrits, de les seves iniciatives, de les revistes, el que fa és complementar o, d'alguna manera, excel·lir en el llenguatge i donar i conformar i confirmar que el periodisme que es practica en aquest país als anys 30 assoleix un estatus comparable al periodisme que es pot fer o que es feia a França o a Anglaterra. Per tant, jo crec que Josep Maria Planas el que fa és la modernització, o col·labora d'una manera molt clara en la modernització del periodisme, i això ho veiem en tota la seva obra, que, com bé has dit, comença el 24 i acaba el 36. I, curiosament, i aquelles coses de la història, el primer article el va escriure a Manresa, al Pla de Bages, un 19 de juliol del 1924. Un article,
amb 17 anys.
Amb 17 anys, i el seu últim article l'escriu a la publicitat el 19 de juliol del 36, és a dir, que els 12 anys, a més, queden marcats amb una data tan històricament rellevant com el 19 de juliol.
Enric, què afegiries?
Poca cosa, eh?
Ja.
En tot cas, a part d'aquesta brillantor literària, diguéssim, hi ha un fet que és que ell se sent sempre arrelat a la seva terra, a la seva Manresa, aquesta més industrial, segurament més del tèxtil i tot plegat, i molt, molt, molt a la seva casa de pagès a Sant Mateu de Bages, no? I aquí, a més, hi fa algunes trobades amb tota aquesta colla que comentàvem abans, amb en Segarra i companyia, i per tant aquí sí que hi ha un molt d'arrelament, fins i tot jo diria que es nota també en el mateix llenguatge, molt d'arrelament sí. A la seva zona.
Digues.
Per complementar l'Enric, que Planes seria un dels millors ambaixadors de Manresa i del Bages que hauran tingut al llarg dels últims 100 anys, indiscutiblement.
I que segurament aquest pas que fa de la premsa manresana i fa el salt fins a Barcelona, doncs forma part del seu creixement professional. Necessitava potser altaveus més potents, més poderosos.
Sí, perquè és evident que en aquest cas a Barcelona i especialment a la Barcelona de la Comissió de la República és on proliferen els mitjans de comunicació més importants. Però, com bé diu l'Enric, i hem d'insistir en això, és a dir, no hem d'imaginar-nos, no hem de tenir una idea d'un plan elitista que de seguida fuig, diguéssim, dels seus orígens i que només pensa en la vida a Barcelona, sinó que Planes és una persona que viatja molt, que també el trobem de tant en tant a França, a Alemanya, però que sempre torna amb els seus amics, companys, a veure els seus, els de casa, els pares, els germans, i per tant aquest arrelament, aquest vincle entre el Planes establert a Barcelona en visió europea no es podria entendre sense un Planes d'alguna manera que se sentirà sempre agraït als seus orígens i fins i tot a la seva educació, al seu aprenentatge, a la premsa de Manresa primer, i a tot el que ha après vitalment dels familiars, dels amics del Bages.
Amb aquest centenari, amb aquesta celebració, Enric, què és el que heu volgut posar de relleu?
Teníem un deute, em sembla, tots plegats amb en Planes, que en Jordi, amb el fet d'estudiar-lo i de redescobrir-lo, ja hi va fer la part principal, però ens semblava que hi havia un deute una mica en la seva figura de tornar-lo a situar en el lloc que es mereix dintre de la cultura del país i del fet previstit del país, no? I a més a la ciutat de Manresa, el que hem fet durant aquest any o any i escaig ja ha estat donar-lo a conèixer, fer difusió de qui era en Planes, explicar per què li dediquem un monòlit o perquè li dediquem una placa a casa seva o perquè ens sembla que ha de ser manresà il·lustre, no? El passat setembre vam descobrir el quadre de manresà il·lustre i per tant doncs entra a la galeria d'aquells personatges de la ciutat que cal tenir presents en la nostra memòria.
Per últim, anem a fer un exercici, no sé si complicat, perquè us demanaré quin titular creieu que hauria posat després d'una jornada com la d'ahir en Josep Maria Planes?
Mira, Josep Maria Planes, el 1931, quan hi va haver les eleccions de febrer del 36, en el qual dona la victòria a les esquerres i que serà d'alguna manera el que va significar la fi del bieni impositiu de Madrid, l'empresonament, recordem, a partir dels fets d'octubre del 34, va titular com Diumenge de Victòria. Com que les eleccions van ser dijous, doncs que en honor al Josep Maria Planes diria Dijous de Victòria.
Molt bé. Enric.
M'ho poso, és molt difícil, eh?
Ja ho sé.
En tot cas, segurament que parlaria de República i segurament que no seria un titular fred, eh? Seria un titular més aviat eufòric i d'haver dit consolidem la República, tornem a fer la República o reprenem la República. Qualsevol d'aquests titulars suposo que se li haguessin escrigut bastant.
Doncs ha estat un plaer, Jordi Finestres, Enric Badia, compartir aquesta estona recordant la figura de Josep Maria Planes, al qual se li ret aquest homenatge demà a la Font Groga, en aquest punt de la rebassada, en el terme municipal de la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies als dos i molt bones festes.
Moltíssimes gràcies, igualment.
Moltes gràcies a vosaltres per recordar-lo i també molt bones festes.
Gràcies i molt bon dia. Adéu-siau.
Bon dia. Gràcies.